Avui, 25 de novembre, ja saps que se celebra el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra la Dona. La finalitat de que hi hagi un Dia Internacional és donar visibilitat a la violència contra les dones o les nenes a nivell mundial i conscienciar de que això ja no segueixi passant. Si et sembla que és un problema llunyà, només et dono una xifra. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida hi ha 170 dones que tenen un servei de... que estan protegides i que tenen un servei de teleassistència. Hores d'ara, més de 170 dones només a Lleida. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que estem a dijous, 25 de novembre, hores d'ara, amb 9 graus, amb 8 graus, perdó, a la ciutat de Lleida, 8 graus i... Perdó, 9 graus, 9 graus, no? Ja en volíem treure un, no, 9 graus a la ciutat de Lleida i a la ciutat de Lleida, justament, amb la pluja de matinada s'ha recollit mig litre per metre quadrat. Ara, si sumem l'aigua que ha caigut des de dimarts, ahir dimecres, i la miqueteta d'avui, ens n'anem als 56 litres per metre quadrat, que són 3 més que, per exemple, l'episodi de Filomena, el 9 i 10 de gener d'aquest 2021. Per tant, és una bona quantitat d'aigua que ha caigut relativament bé, d'aquelles que diem, ha caigut bé. Aquesta no ha fet grans maleses, eh? En fi, tot seguit, buscarem aquesta previsió meteorològica, també buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, marxarem cap a Nadon Veterinaris per parlar amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, i també avui estarà amb nosaltres el Cristian Didier, és nutricionista, amb ell ja saps que parlem de salut i de nutrició. Amb tot això ens plantem a la una, a partir de la una, les escapades de COPE, avui des d'Andorra. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels ennuvolats o coberts, amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu que estarà sobre els 1.100 i 1.300 metres. S'esperen nevades allà amb acumulacions de més de 5 centímetres a partir dels 1.200 metres a la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, avui són localment més altes al Ter Sud, amb unes màximes de 13 graus a Balaguer, de 12 a Lleida capital, doncs a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix amb predomini de la component oest. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem cels ennuvolats a primeres hores, tendint a intervals ennuvolats, excepte al vessant nord del Pirineu. S'esperen precipitacions durant el matí a la Vall d'Aran, amb la cota de neu que baixarà dels 1.200 als 700 metres. Per últim, les màximes demà no canviaran gaire, amb valors de 13 graus a Lleida capital, de 12 a Balaguer, 11 a Tàrrega, de 9 a la Seu d'Urgell i de 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
El que deia avui a l'inici del programa, el nombre de dones víctimes de violència masclista que tenen activat un servei de teleassistència amb el qual poden demanar ajuda en qualsevol moment i lloc, no ha deixat d'augmentar en els darrers anys i fins al mes de setembre d'aquest any hi havia un total a Lleida de 171 dones entre les usuàries actives, una xifra que ja supera tot l'any passat, que va ser de 142. Segons el Ministeri d'Igualtat, un total de 171 de protecció de víctimes de la violència de gènere. Es tracta d'un dispositiu, aquest de teleassistència, de telefonia mòbil i telecomunicació que permet que les usuàries puguin entrar en contacte en qualsevol moment amb un centre atès per persones específicament preparades per donar una resposta adequada a la seva situació, que serà diferent a la de qualsevol altra. Ofereix una atenció immediata, les 24 hores del dia, 365 dies de l'any, i des de que va ser creat l'any 2005, un total de 1.275 dones de la província de Lleida han sol·licitat aquest servei d'emergència. Està gestionat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l'atenció necessària l'ofereix Creu Roja. De fet, el govern central va aprovar aquest dimarts un reial decret pel qual es modernitzarà i actualitzarà amb 32,6 milions d'euros el servei Atempro. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va assenyalar que els telèfons que es faciliten a les víctimes s'han quedat vells, tenen poca bateria, són molt grans i tenen poca cobertura. Una actualització que culminarà el 2023. D'altra banda, des de començament d'any, els jutjats lleidatans han aprovat ordres de protecció per a un total de 112 lleidatanes víctimes de violència masclista, amb xifres fins al mes de juny, mentre que es van denegar unes altres 50 peticions. Això, com dèiem ahir a la nostra tertúlia amb veu de dona, pel que fa a les agressions físiques, però la Gemma Casal ens va posar al dia de la immensa varietat i quantitat de tipus d'agressions que estan tipificades i que existeixen. Per tant, està bé que visibilitzem les físiques, les agressions físiques, només faltaria, però que no ens quedem només amb aquestes, que no són les úniques ni molt menys, eh? Ni molt menys. Canviem radicalment de tema, marxem cap al territori, perquè l'avenç de les noves tecnologies ha permès que la revolució digital i intel·ligent també hagi arribat a la ramaderia. Cada cop és més habitual trobar-se vaques amb collars GPS o ramaders que controlen el regadiu amb dispositius mòbils. Totes aquestes eines faciliten el dia a dia del ramader, però lamenten que la manca de cobertura de mòbil o dades a moltes zones del Pirineu sigui el problema. El Daniel Villalba, que és el cap del Departament de Ciència Animal a la Universitat de Lleida, ha parlat de la necessitat de l'acompanyament al sector per part de les empreses o l'administració per fer un veritable traspàs de coneixement. Aquestes eines poden contribuir al benestar animal i a la qualitat de vida del ramader, però és veritat que a certs punts del Pirineu doncs no hi ha cobertura i totes aquestes eines doncs deixen de ser útils. Justament a col·lació amb aquesta notícia, et diré que el govern té previst començar properament les obres per desplegar 229 quilòmetres de fibra òptica a la vegueria de Ponent. En parlàvem amb el delegat del govern de la Generalitat a Lleida aquest dimecres, amb el Bernat Soler, aquest dimecres, ahir, vaja, i és veritat que és una de les accions prioritàries. Actualment hi ha 233.000 habitants connectats en aquestes comarques i amb aquest projecte se n'hi sumaran 30.000 més. La fibra arribarà a 34 nous municipis i, segons ha explicat el vicepresident Jordi Puigneró, cada vegada cal fer major inversió per arribar-hi, ja que són petits i distants. Per aquest motiu, el pressupost serà de 14 milions d'euros i també es connectaran 7 nous polígons que se sumaran als 31 ja connectats. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, explica els objectius del desplegament d'aquesta fibra òptica pel territori per tal de facilitar les coses als petits operadors.
El govern de Catalunya hi vol tenir un paper actiu com a accelerador d'aquest desplegament i facilitador també de la competència, que vol dir que en molts d'aquests indrets no només els grans operadors hi tenen oportunitats, sinó que també els petits, gràcies a la infraestructura de la Generalitat, els situem en igualtat de condicions per poder competir amb els grans.
I demà és divendres. Avui és dia d'Acció de Gràcies. Dia d'Acció de Gràcies als Estats Units, per tant vol dir que demà és el Black Friday. Això demà, allà, als Estats Units, però que resulta que aquí ja fa uns anys, i en vam parlar ahir a l'Espai de Noves Tecnologies amb el David Casero i el Jaume Sitjà, doncs ja fa uns quants anys que vam adoptar aquesta història del Black Friday. La vam adoptar a l'espanyola, a la nostra manera. Ja fa dies i dies que tenim el Black Friday, però realment és demà. I justament demà l'Ajuntament de Lleida encendrà els llums de Nadal i s'inaugurarà també la pista de gel que hi ha a la plaça Sant Joan. Ho faran amb un espectacle lluminós a la plaça Paeria. O sigui que justament demà, a part del Black Friday, s'engegaran les llums a la ciutat de Lleida. Per cert, que no podem acabar sense parlar de les xifres. Fixa't que el mes de setembre vaig evitar al màxim parlar de coronavirus cada dia, o almenys de manera central, però les xifres ens han portat a una situació en les que n'hem de tornar a parlar. I és que la sisena onada de la Covid-19, setena a Lleida, per entendre'ns, segueix a l'alça i Salut ha notificat avui dijous 148 contagis a tota la província de Lleida, dels quals 124 són al Pla de Lleida i 24 al Pirineu. Fins a un total de 61.084 casos ja confirmats des de l'inici de la pandèmia a la província de Lleida. Pel que fa al nombre d'ingressats, baixa en una persona a cadascuna de les dues regions sanitàries de Lleida, amb 26 hospitalitzats al Pla i 7 al Pirineu. També hi ha un malalt menys que ahir ingressats a les UCIs. Els crítics ara són 7, com sempre, segons les dades publicades pel Departament de Salut. Però vaja, que el risc de rebrot és de 381 punts al Pla de Lleida, 16 més que ahir, i de 563 al Pirineu, 34 més que ahir. I la RT és de 1,33 a l'alça, per sobre de l'1 al Pla de Lleida, i de 2,13 a l'alça també, per sobre de l'1, evidentment, a l'Alt Pirineu i Aran. Vinga, que fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a Nadon Veterinaris.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-128010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Cidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Cidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida amb Ricard Álvarez.
I com et deia, ara sí que ens n'anem cap a Nadon Veterinaris. Ja saps que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet a nadonvet.com, a les xarxes socials, i que a més els pots contactar les 24 hores al dia, 365 dies a l'any, fins i tot el dia de Nadal, o fins i tot ara que tindrem un pont al mes de desembre, doncs igual, al 973-266-388, 973-266-388, és un telèfon que funciona a les 24 hores i que sempre, sempre, sempre t'atendrà una veterinària o un veterinari per la urgència que tinguis, que a vegades es pot resolucionar per telèfon, i si no, doncs, escolta, cap a la clínica, estan al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, que per cert tenen una botiga magnífica amb molt, molt material pel teu animal de companyia. En fi, que nosaltres estem ben acompanyats sempre amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, per cert, avui és dijous, dia d'acció de gràcies a Estats Units. És el dia per excel·lència de sopar pavo.
Sí.
Això no ho fem aquí, però si ho féssim, si li donem una mica de pavo al nostre gos, què tal?
A veure, una mica, vale.
Però de pavo normal, no de charcuteria, o sigui, no de charcuteria.
De l'animal al forn, vull dir.
Sí.
Que és lo típic d'allà.
Re, una mossegada.
Si li donem una mica, és proteïna de dintre. Si no li donem la pell...
Ah, vale.
La part de dintre, i sin el relleno aquell que fiquen,
vale,
que porta de tot...
O sigui, la carn sola.
I una
mossegada i prou.
Sí, això és proteïna, una mica està bé, de tant en quant.
O sigui, el que és més curiós és que li traguem la pell, però després me la mengi jo, perquè és molt gustosa. Però ja sé que és dolenta, que no és bona.
És dolenta, on està tota la porqueria de l'animal.
Però, sí. però que gustosa que és, eh? És que està mal inventat, això. Clar, home.
Segurament al teu gos també li agradaria.
Clar, ja, home,
però
ja
no
m'ho suposo, ja m'ho suposo.
No convé.
Bueno, bromes a part. Després en parlarem amb el nostre nutricionista del tema també del Dia d'Acció de Gràcies. Avui anem a canviar de tema, avui era una tonteria, però com que sé que normalment diem que del que hi ha a la taula no els hem de donar res, i el pavo no és una excepció, però, escolta, un trosset, una, no dos, un trosset, sense pell i sense relleno, però, escolta, no passa res, de tant en quant. Anem a canviar de tema, Imma, perquè avui sé que tens preparat un tema que a primer cop de vista ens pot semblar estrany o igual no hi hem parat atenció, però que sí que passa, que és la depressió amb gossos. És a dir, a tu quan et diuen que un gos pot estar deprimit, doncs, home, igual el primer que et ve a la ment, sobretot si no en tens, és dir, bueno, però quina exageració és aquesta? Però sí que en tenen, els gossos de depressió.
Tenen, sí.
Clar.
Sí, ho passen molt malament i ens ho fan passar en altres perquè els veiem que no està bé.
Clar, què passa? Què és això de la depressió amb gossos?
Primer diré com detectar la depressió amb gossos. Encara que els símptomes de depressió amb gossos poden variar d'un gos a un altre, els següents són el que amb major freqüència podem detectar. Què seria? Reducció de la seva activitat. Disminució de les interaccions amb altres gossos i amb persones. Pèrdua de l'interès per l'entorn. Alteracions en l'alimentació. Això té les dues variants. O deixen de menjar o mengen compulsivament.
O mengen
molt, sí. Postració, letàrgia, apatia. Increment de les hores de somni. Encara que això també pot ser el contrari, que no dormin.
Ah.
Val? Pot ser les dues variants, també.
Però sempre parlem d'extrems, és a dir, si
extrems.
Fa molt o ho fa molt poc.
Exacte. Clar. Després també gemecs, el sentirem plorar o udolar sense saber l'origen. Perquè si normalment plora, si veu un altre gosset petit i ho fa normalment, això és normal.
Clar.
Coses que no sapiguem que pot originar. Cerca de jocs tranquils on amagar-se. Disminució de l'afectivitat. Modificacions en el comportament general. Absència de comportaments de joc. No vol jugar. Moviments lents. Possible incontinència.
Caram.
Sí.
Bueno, tots els que estàs dient no vol dir que seguin de... Que ho han de patir alhora, alguns d'aquests, pot ser.
Ah, no, evidentment, però són coses que criden l'atenció de seguida. I després, a vegades tenen comportaments agressius, quan no ho ha sigut mai. Parlem de coses que no fa normalment. I comportaments compulsius, com pot ser llepar-se sense parar, rossegar-se les potes... Però compulsivament, no és allò que es llepa una mica. No, que veiem que es fa mal i tot, a vegades ferides.
Clar, déu-n'hi-do.
Val?
Clar, vale, això, símptomes. Va, un cop li passa això...
Sí, que veiem que són coses que no fan normalment, què fem?
Hi ha una cosa que hem de tenir clara, que és una malaltia, i que, vull dir, que és un problema, que existeix, que no és una tonteria, que no és un... No és
clar,
un
bueno, ja ara li... no parlo de que tingui algo
ja
de malaltia o físic, no, parlo de comportaments que no és normal, a més ho veiem.
Sí.
Quines causes poden causar la depressió? Bueno, valga la redundància.
Sí.
Pot ser, hi ha moltes, hi ha diferents, i jo diré ara les més comuns. Depressió en gossos per separació. És una circumstància habitual en la qual el gos desenvoluparà comportaments depressius quan es troba sol a la llar. Val? Després, pot ser depressió en gossos per mort d'un altre gos. Igual que les persones, els gossos poden experimentar el duel després de la mort d'un company. Un company caní, com ells, o també d'un gat o d'una altra mascota de la família o persona que amb la qual tenien un vincle. Això és molt comú, també. Després pot ser també per mudança de domicili o de família. Un canvi brusc de la seva rutina, canviar de família... estava molt bé amb una família i demà passa a tindre una altra, aquestes coses, també li pot causar una depressió i bueno, ho notarem per tot el que he dit abans. Després també poden ser per situacions greus d'estrès, com conflictes a la llar, baralles amb uns altres animals o malalties.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. També pot ser per socialitzar malament, o gossos separats de les mares molt aviat i dels germanets, gossos que han sofert maltractament, encara que tu l'adoptis i el tractis molt bé, ell pot tindre això que ho va arrossegant.
Clar. No, no, clar, és que a més justament amb un gos adoptat, no saps ben bé el que ha passat, el que no ha passat.
Clar.
No saps? Encara que tu el veguis molt bé, o...
I també, igual, l'agafes molt petitet i penses, no pot estar de pressió, no l'ha maltractat ningú, sí, però igual l'han separat de la mare i dels germanets en 4 dies.
Clar. Com ho tractem, això, Imma? És a dir, bueno, primer, té solució de tractament...
També... Sí, me faltava dir que amb les gosses a vegades és per canvis hormonals.
Ah, clar, clar.
El famós embaràs psicològic, que elles es pensen que estan prenyades però no estan, també pot causar depressió, mm-hmm.
Val?
Sí, es pot tractar. Per començar, lo ideal seria que el vegués un veterinari, mm-hmm. un especialista, que és un etòleg, és el que té, seria el psicòleg dels animals. Uh-huh. I hi ha medicaments que ajuden, hi ha medicació inclús natural, que el pot calmar, no, que hi ha molta gent que no li vol donar ansiolítics químics.
Clar.
Existeixen també opcions naturals.
Val.
Després, què podem fer nosaltres? Des de, a casa, a part de portar-la a l'etòleg o al veterinari i que li doni una medicació adequada per lo que està passant l'animal. Podem ajudar fent exercici amb ell, passejar, tindre activitats junts, uh-huh. dedicar temps, això és dedicar temps.
Clar.
A l'animal perquè ell se senti important. Dedicar més temps de lo habitual. A jugar amb ell, a passejar, a estar al sofà amb ell, és igual, rascant-li la panxa.
Uh-huh.
Val? Després, crear vincles on ells se sentin segurs i estimats. Per exemple, si la depressió pot ser perquè a casa tenim 2 gats que s'estan barallant sempre, un altre gos que l'acabem de portar a casa i no es porta bé amb aquest que té la depressió, el tenim que treure d'aquest ambient i que ell se senti segur i passa temps amb ell. Crear vincles que diguin, aquí estic bé.
Uh-huh. Bueno, fixeu-vos que de quasi tot el que ha dit la Imma, al final és... No és massa allunyat també de les persones, és a dir, tenir-les en compte, tractar-les, augmentar el temps, escoltar-los, compartir també... coses... Sí. Sí, sí.
És important que no estigui sol moltes hores.
Clar.
Val?
Clar, no deu ajudar gens.
No, i evitar situacions estressants. Per exemple, si jo sé que el meu gos, els altres gossos li estressen, no està ben adaptat, l'estic ensenyant a que es porti bé amb gossos, el que no faré és treure la passeja
no
on clar. Hi ha 30 gossos i, clar, sofreix més l'estrès.
Clar, n'hi ha que els agrada i s'ho passen bé i n'hi ha que no, doncs ho hem de respectar, clar, observar-ho.
Clar, però nosaltres ho sabem. Tenim que evitar aquestes situacions que sabem que no, a ell li fiquen nerviós, no li agraden.
Clar.
Doncs... I després hi ha unes feromones que també les he parlat molt amb gat, però existeixen de gos, que també les podem endollar a casa i només les olore ell, no uh-huh. penseu que oloren malament, i se poden sentir més segurs.
Vale.
No només ficar això ens fa tot. Nosaltres tenim que col·laborar. Això és una eina que pot ajudar.
Tot el que has dit, sí, sí.
Exactament. No només pues, passo el Beatriz, passo i compro les feromones aquestes
ja
que he sentit a la Imma a la ràdio i ja està. No. És una eina com tot el demés i a vegades s'han de fer anar totes.
El que ja us avanço és que no se soluciona endollant una cosa i donar-li una pastilla.
Exacte.
No funciona així.
No,
perquè, a més,
totes
no.
les coses que he dit s'han de fer alhora. Passar temps amb ell, les feromones ajuden. Evidentment, un etòleg que et pugui donar unes pautes, medicació, ja sigui natural o química, però és tot. Que estigui tranquil el gos a casa, que no el fiquem en conflicte amb uns altres animals, és tot.
Doncs davant de qualsevol dubte, perquè clar, hem parlat de moltes maneres de detectar-ho al principi, és que ara jo no sé si té una cosa o té una altra, 973-266-388, anar d'on veterinaris estaran encantats de que els truquis o els visitis al carrer Segueria número 11 i vagis allà els hi portes el teu gos i li expliques el que passa, o si ha canviat alguna manera, algun comportament en el darrers setmanes o darrers dies, i ells estan encantats de que els visitis, eh? O sigui, que cap mena de problema. I escolta, tot sigui perquè surtis d'allí i diguin, mira, al final no té res. O jo què sé, té una coseta a l'orella i per això mou el cap. Doncs escolta, vinga, li arreglem i s'ha acabat. Però, si és una altra cosa, quan abans millor, com sempre diem.
I el que sí vull dir que castigar el gos no és una opció.
No.
A vegades fan coses quan estan depressius que no ens agrada, pues això el que he dit abans, poden estar més agressius, se poden amagar, igual deixen de menjar... per exemple, treure-li la seva joguina favorita no és una opció.
Clar.
Com dient, no fas això? No, això no funciona així i serà pitjor perquè ens costarà més que el gos estigui bé.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Aquestes coses no... O pegar el gos, evidentment.
Sí.
Això no és mai una opció, mai.
Bueno, doncs ja ho sabeu, al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, que us ajudaran, 973-266-388. Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ens acabem d'atensar a la una de la tarda escoltant els consells del nostre nutricionista. Està amb nosaltres el Christian Didier, ja saps que amb ell parlem de salut i de nutrició, i que el trobes a Disanta Nutrición.es, que estan a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres, número 74. I després busca'ls a les xarxes socials, tant a Disanta Nutrició com a el Christian Didier, que tenen moltes coses per explicar-te, que a més ho tens allí penjat i que hi ha molts consells, eh? Christian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia. Com va la lluvia?
La lluvia, que era muy necesaria, pero la verdad es que... mira, ayer reflexionaba sobre esto en casa, porque es que al final llegamos mojados todos, o no estamos preparados... realmente llueve poco, porque al final en Lleida llueve pocos días al cabo del año, y no estamos preparados en nada, ni las aceras están bien hechas, ni la ropa que llevamos, porque llegar mojado cada día no puede ser, pero bueno, bienvenida sea, solo faltaría.
Sí, y además esto es fenomenal para limpiar virus y limpiar todo lo que hay por el ambiente.
Bueno, pues nada.
Es una maravilla.
Ahora que sí, pues mira, ahora que tenemos el otro bicho, a ver si baja un poco la incidencia. Oye, por cierto, que hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y supongo que será así, porque a veces también nos influye mucho la pequeña pantalla o la grande, o sea, el cine, las películas. Supongo que es así, ¿eh? Pero la cena tradicional de Acción de Gracias es juntarse muchos en una casa y el plato principal es un pavo enorme, supongo hecho al horno, con relleno o sin relleno. Bueno, no sé. Oye, ¿es una buena cena o qué? Nutricionalmente hablando.
Lo primero es que eso de juntarse muchos en una casa...
Bueno, sí, ahora sí.
Es tradición nuestra, pero el pavo es una maravilla. El pavo es un alimento, es una carne blanca. Recordar que recomendamos que se ingieran entre 2, 3, 4 veces a semana carne blanca.
Uh-huh.
Es un buen, digamos, sustituto del típico pollo, que me gusta mucho introducir pavo en las pautas de nutrición, porque es una carne magra, con poca grasa. Es una carne la más rica en hierro, ¿vale? De todas las carnes, por encima de la carne roja, de ternera.
¿Eso es más rica en hierro? Curioso,
sí,
¿eh?
Sí, es muy rica en hierro. Las aves en general son muy ricas en hierro. Por ejemplo, también las codornices.
Uh-huh.
Son alimentos muy ricos en hierro. Esos que tienen déficit de hierro y que son omnívoros y comen todo tipo de alimentos, es una muy buena opción. Y el pavo lo utilizamos poco, pero es una fuente proteica magra, con poca grasa saturada, y muy sostenible para el medio ambiente, porque no hay cultivos de pavos tan extendidos como el de pollo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, o como el de ternera. Entonces, yo animo a introducir el pavo el día a día, es una buena cena, una buena comida y es una maravilla, vamos. Es súper versátil.
Pensaba que me ibas a decir también, depende del relleno.
Bueno, es que claro, tú puedes. Ahora, también te digo una cosa, muy poca gente hace rellenos.
Sí, tiene, cuando también haces tiene un relleno, razón, tiene razón.
Es de manera ocasional. Rellena lo de que quieras, ¿no? De fruta, de uvas pasas, ¿no? Se suele poner, de ciruelas. Pero el día a día normalmente no hacemos eso.
Tienes razón, sí. Bueno, mira, hoy porque el calendario dice esto y digo, voy a preguntarle, pero realmente, pues bueno, es el problema de estas grandes cenas como la de Acción de Gracias no es el pavo, sino es todo lo que hay encima de la mesa y de comer y de beber. Ahí es donde puede haber más problema, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra historia. Oye, por cierto, que mirando el calendario, ayer fue el día del nutricionista o de la nutricionista. Bueno, yo ja sé que cada dijous en parlem aquí amb l'espai amb el Christian i sempre fem aquesta pincellada, però hoy puede ser un buen día para recordar que es la figura de una nutricionista o de un nutricionista y su faena, porque al final, si nos quedamos solo en que nos va a hacer una dieta, creo que estamos quedándonos con un tanto por ciento de vuestra faena, pero pequeñísima, ¿no?
Sí, desde luego. Y además, cuando todo el mundo piensa en el nutricionista, en el dentista, solamente piensa en la pérdida de peso.
Sí, también tiene razón.
De la dieta, o sea, piensa, esta persona hace dietas para perder peso, ¿no? Y entonces, el día que celebramos esta profesión, es una profesión sanitaria, hay cierta línea que nosotros decimos que somos sanitarios de segunda, porque no formamos parte del sistema sanitario español, en casi todos los países sí que se forma parte.
Es curioso esto.
Otras veces,
sí.
Pero en España todavía no. Tengo buenas noticias. En Cataluña ya se ha aprobado la introducción del nutricionista en los centros de atención primaria, bueno. En los CAP. Y a partir del 2020 habrá un nutricionista por cada 50.000 habitantes.
Bueno.
Es una gran noticia. Ya empezamos a ser sanitarios de primera.
Pero la cifra que has dado es uno por cada cuántos?
Por cada 50.000 habitantes.
Joder. Es poco bajo, pero bueno, mejor eso que nada.
Bueno, pero vamos dando pasos a... Que yo estoy muy contento porque además somos un montón de profesionales, hay un montón de nutricionistas, de dietistas, que estamos al servicio de la salud y que no podemos formamos parte solamente de los servicios privados y cuando son públicos estamos con contratos, así como un poquito a ver cómo encajamos, porque no existe la figura como tal, ¿no? Entonces, entonces este día especialmente se diseñó y se celebra para promover y explicar cuáles son las funciones del nutricionista. Porque y desmitificar de que lo único que podemos hacer o sabemos hacer es perder peso, hacer perder peso, ¿no? Una dieta para pérdida de peso, ¿no? Es una posibilidad, es una de las opciones, pero nosotros tenemos muchas otras funciones donde tenemos cabida, ¿no? Entonces, quiero empezar por las que todo el mundo se olvida, que es la nutrición en la vejez. Nuestras personas mayores, sobre todo las personas más dependientes, Alzheimer, pacientes con demencia, pacientes de muy avanzada edad que están en casa, la nutrición de estas personas normalmente se deja de lado. Claro. Y normalmente no se presta tanta atención. Y es una figura, es un tipo de paciente que nosotros sabemos muchísimo de dependencia, de paciente crítico, de dependiente, y que nos cuesta mucho acceder a él porque la figura no está en el sistema sanitario y porque parece que es un paciente que es igual, que vaya comiendo y que ya comerá, pero no le damos la importancia de lo que tiene que comer para que su salud tenga más calidad y para que las enfermedades que esté padeciendo no se agraven, no se compliquen. Tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y luego me voy al otro extremo, que es la nutrición en la lactancia, en la persona, en los niños, en los recién nacidos. ¿Cómo lactar? ¿Cómo tiene que nutrirse la madre para dar una buena lactancia, para cubrir todos los tipos de lactancia, ¿no? Entonces, cubrimos desde el más pequeño al más mayor en todas sus modalidades, porque claro, si tenemos desde el más pequeño al más grande, en medio hay mil cuestiones.
Sí.
Pues la edad escolar, la edad del trabajo, entonces, ¿cómo me alimento cuando trabajo? ¿Cómo me alimento cuando entreno o cuando no entreno? ¿Cómo me alimento si tengo una intolerancia alimentaria o si tengo una enfermedad que tiene relación con la nutrición? ¿Cómo me alimento si tengo una enfermedad cardiovascular, por ejemplo? o si estoy pasando un cáncer.
Pero sí que es verdad que no ya solo el nutricionista, sino que només pensem amb el que mengem quan volem perdre pes. Parlo en general, vull dir, no tothom, sí, però en general no tenim especial cura, o almenys fins ara. Ara potser està canviant això, el que comprem i el que cuinem i com ho cuinem i el que mengem, fins que puges un dia a la bàscula i dius, cuidao, que he ganado 10 quilos en 4 dies, què menjo, no? Què estic menjant? Llavors comencem a pensar amb el que mengem. I ara, afortunadament, des de fa uns anys, ja tenim la figura de la nutricionista o del nutricionista, no? Però és veritat, viene demasiado unido solo lo de perder peso nutricionista,
Claro, porque fíjate, Ricard, que si tú estás padeciendo, o imagínate que de repente tienes acidez del estómago, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes un reflujo, te repite la comida, lo normalizas tanto, vas al médico, lo preguntas, a lo mejor te ayuda con una medicación, normalizas tanto, tener ese síntoma, que no te es muy poca las personas que se plantean. Puede ser que esté comiendo algo que no corresponda, claro. Puede ser que tenga unos hábitos que me generen esta acidez. Es lo último que se piensa, ¿vale? También tengo que decir que desde el recurso sanitario a veces no está, pero es verdad que es de lo último que se piensa, ¿no? Sí, Una mujer, por ejemplo, que muchas veces no le viene la regla, y a veces lo último que piensa es si yo estoy alimentándome de la manera correcta, uh-huh, para que me venga la regla, ¿no? Y entonces a veces es lo último. Entonces vamos al ginecólogo, medicación, pasa de todo. Y la primera línea, que es la nutrición, pues se piensa muy poco.
Joder, pues
se dice que nosotros somos los sanitarios que más poder tenemos para cambiar algo, por encima de cualquier otro tipo de sanitario.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Porque nosotros, los nutricionistas, también somos expertos en cambiar los menús, tanto escolares como de residencias. Si yo en el menú escolar hoy decido poner un día menos de una carne grasa, serán 30.000, 50.000, 100.000 menús menos con menos grasa.
Claro, claro, claro.
Y eso genera muchísimo más impacto social que no... que a una persona, un médico, le diga a alguien, come menos grasa.
Sí.
Entonces, somos los sanitarios que más impacto podemos dar. Si todas las personas que pasan por mi consulta, hay una mejor ingesta, por ejemplo, de frutas de la zona, genera muchísimo más impacto en la compra local.
Sí, sí, sí.
Cualquier otro sanitario.
Y seguramente, y en sus casas, porque de rebote también a veces esto se extiende. Pero claro, si te funciona a ti, pues a la gente que convive contigo, pues oye, mira, oye, come una fruta más al día. No, és veritat, això que diu, però això em dona peu a dir el que, a recordar-te el que diem les darreres setmanes. Mira, jo us ho recomano de veritat, jo ho he fet, però una visita amb un nutricionista, de veritat, és que no fa falta que et passi res, només, si vols, una visita amb un nutricionista per dir-te, escolta, ho estàs fent molt bé, i ja està. A més, pensem que també amb l'edat anem cremant etapes i també les nostres necessitats d'alimentació van canviant sense voler. I, per tant, això t'ho dirà una nutricionista o un nutricionista. Per tant, una visita a l'any al nutricionista, sempre que tot estigui bé, però una visita a l'any al nutricionista crec que és bona. Si després tens d'altres històries, doncs, com ens explicava el Cristian, a vegades ens pensem que no està relacionat i resulta que podem fer molta feina amb el que mengem. Per tant, visita el nutricionista, de veritat que no te'n penediràs. I s'ha de ser obert i sobretot no enganyar-los, perquè clar, llavors sí que no serveix de res. Li hem de dir la veritat, no ens estiraran les orelles, que això és un mite també, i el que faran és ajudar-nos. Per tant, jo, pots anar qui vulguis, jo el Cristian el tenim cada dijous, ja el coneixes, i crec que estaria bé que si el visites, si estàs buscant una primera visita amb un nutricionista, doncs, escolta, te'n vas a veure el Cristian, que, repeteixo, ja el coneixes, ja saps de quin peu calça per entendre'ns, i a més, pues, escolta, demà li pots dir, t'he escuchado en la ràdio, Estan al carrer Alcalde Porqueres número 74, Dissanta Nutrición Punés, i si no, busca'ls a les xarxes socials. Bueno, pues nada, ayer fue el día del nutricionista, Cristian, a ver el año que viene si han cambiado las cosas o no, a ver, tenemos
bueno, pues
un año.
Estamos. a pie trabajando y difundiendo buenos hábitos.
Claro que sí. Cristian Didier, como siempre, un placer, gracias.
Gracias, Ricardo, buen día.
I nosaltres, que arribarem a la una de la tarda, busquem ara la darrera hora informativa i després les escapades de COPE amb el David Velasco, avui en directe des d'Andorra. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornarem, des de Lleida, a les 12:20.